Al matí, amb Raquel García. L'entrevista.
Ser mare no és una feina fàcil i, a més, és per tota la vida. Un camí ple d'obstacles, però també de moltes satisfaccions. Avui us volem presentar un llibre que no us deixarà indiferents. Es titula Mares, crònica d'una situació límit. I no espereu doncs, trobar ni influencers, ni tampoc gent famosa, ni tan sols la imatge que veiem moltes vegades a les xarxes socials, a Instagram, d'aquella maternitat real i real, tan perfecta, tan bonica, perquè no és així. I avui ho descobrirem i ho farem doncs, conversant també doncs, amb la periodista i autora d'aquesta proposta, la Sònia Kerr. Bon dia, Sònia.
Bon dia, Raquel.
Avui dia, doncs, de fet, ahir vam celebrar el Dia de la Mare, no? I moltes vegades la imatge no, que es comparteix és una imatge que no és real.
No, en absolut, en absolut. La maternitat és un camí ple de llums, uh-huh. però també hi ha moltes ombres, hi ha molts entrebancs que val la pena conèixer per després, bueno, per no generar falses expectatives, diguem, i per evitar doncs això després problemes i mals majors.
De fet, en el teu llibre doncs, es veu perfectament aquests clars i obscurs, no? Les llums i les foscors que hi ha en aquest tema, en la maternitat. Tu parles no, de la teva pròpia experiència, però també comparteixes la d'una vintena de mares més que també doncs, expliquen no, la seva història per trencar doncs, molts dels tabús no, que tenim associats. Com sorgeix la idea? No sé si va ser ja des d'un punt inici que vas pensar en aquesta estructura o va ser una cosa que va sorgir doncs, poc a poc.
Doncs la veritat és que vaig començar a escriure una mica per fer teràpia meva personal, no? per poder pair i dirigir tot allò que estàvem vivent durant el confinament domiciliari. Alhora, clar, jo soc periodista, jugam amb avantatge, llavors sí que em venia de gust molt contextualitzar molt bé el moment que estàvem vivint, que ja s'intuïa històric, d'alguna manera. El que passa és que a mesura que anava escrivint... sí que vaig voler anar incorporant més mirades femenines, no? I vaig estar contactant amb moltes dones doncs, que per la seva professió poguessin aportar un valor afegit al relat. El que passa és que a mesura que anava fent entrevistes m'adonava que la maternitat prenia tanta volada, tanta força. Realment era el que més preocupava en aquestes dones. Per tant, es va acabar convertint en un llibre sobre maternitat durant la pandèmia.
Tu expliques també doncs, el teu propi cas, no? També que doncs, això, tens la teva filla, la Paula, que llavors tenia 5 anys, no? I també doncs, expliques doncs, les diferències no? entre doncs, les dues maternitats. Com va ser també i què és el que has volgut compartir, no? El teu cas.
Sí, jo vaig tenir dues maternitats bastant diferenciades, bastant diferents. La primera amb la Paula va estar marcada per una depressió postpart que d'alguna manera doncs, va dificultar una mica doncs, els primers anys amb la nena. Sobretot jo que crec que va doncs, sense voler-ho, d'alguna manera va afectar una mica el vincle amb la nena, tot i que després ho hem reconduït fantàsticament, però sí que van ser anys complicats. Jo no sabia que tenia una depressió postpart. De fet, ho vaig saber molt més endavant. Per tant, va ser no diagnosticada, que encara és pitjor. I amb la Martina, doncs... sincerament, jo tenia una assignatura pendent, no? amb mi mateixa, no? Era com... em devia una segona oportunitat per gaudir de la maternitat tal com moltes dones ho expliquen. I sí, tenia clar que volia una segona filla o fill. El que passa és que després va passar que quan vaig saber que estava embarassada la Martina va ser 2 dies abans de que es decretés l'estat d'alarma.
Sí, sí, sí.
Amb la qual cosa, doncs això, una segona maternitat marcada per una pandèmia.
Clar, de fet, totes les històries estan marcades per aquest context, per la pandèmia, no? Que, de fet, tu dius que si ja és prou complicada, no? La maternitat enmig d'aquesta crisi sanitària encara ho és més. De fet, veiem, no? I retrates, doncs, això fins i tot, tot el periple terrible, no? Com embarassada d'anar doncs, a la consulta, no? Soles, també doncs, amb les mascaretes. Una em sembla que també explica que anava fins i tot doncs, amb ulleres per doncs, això.
Amb ulleres de podar, al ginecòleg.
De podar al ginecòleg, no? Perquè, clar, va ser doncs, un moment i un context molt complicat.
Molt complicat.
A més, teletreballant, no? Moltes d'aquestes mares. Això tu també ho volies destacar, no?
Sí, és a dir, jo el que volia destacar és que són els entrebancs de sempre, com deies tu, agreujats per un context sense precedents. I sí que és cert que hi ha casos que sense la pandèmia doncs, no haguessin... No s'haguessin explicat com a tal, no? Perquè és veritat que doncs, el fet de trucar en el CAP, doncs, entrar al circuit, simplement entrar al circuit públic per dir que estàs embarassada, el seguiment de l'embaràs, després els controls
telefònic,
pediàtrics...
El seguiment que era telefònic per als oients que potser no són conscients, no?
Clar, telefònic, virtual, clar, tota la presència, que al final és el que més valora una mare, no? El suport aquest emocional, això va quedar bastant mermat i llavors, clar, va passar a factura a moltes mares, sobretot primerenques.
Clar, perquè si ja és difícil ser mare novell, doncs imagineu-vos en plena crisi sanitària. Tu has explicat abans que per tu va ser doncs, terapèutic deixar constància, no?, de les teves dues maternitats. Per la resta de mares, creus
sí,
que també doncs, ha estat... Sí, no?
Absolutament.
Quines històries explica? Ens comparteix algunes de les experiències que trobarà el lector en aquest llibre.
Si m'ho permets, més que explicar-te una història en concret, a mi el que m'agradaria és destacar els grans tabús que s'aborden en aquest llibre, no? A partir de diferents testimonis, que són, començant pels tractaments de fertilitat, amb casos d'ovodonació, sobretot, pèrdues gestacionals, dols perinatals, violència obstètrica i depressions postpart. Per mi aquests són els grans tabús que encara queda molta feina per fer, per poder normalitzar, visibilitzar, doncs això, per eliminar una mica aquest sentiment de culpa i soledat que tenim moltes mares quan s'afrontem aquestes situacions i per aplanar el camí a les que vindran.
Això és molt important, també, per doncs, això, marcar el camí per les que vindran, perquè doncs, altres generacions no ho han fet, no? Moltes vegades quan compartíem doncs, la nostra maternitat no explicaven doncs, les coses més complicades, més negatives, no?
Com en tota la vida, amb les malalties igual, amb la mort. Venim d'uns anys en què tot el negatiu s'intentava amagar, intentàvem com sobreprotegir, no? A la resta, començant pels nens, però també a les iguals. I jo crec que això ens fa, al final ens perjudica a nosaltres, perquè quan t'hi trobes et penses doncs, que ets l'única, busques per què és coses que no tenen un per què, simplement passen i les estadístiques són molt clares, no?
I tant, i quan trenques silencis, com es fa en aquest llibre, Mares, crònica d'una situació límit, editat per Pagès Editors, la veritat és que es comparteix els neguits, no? I també ajuda, doncs, a trencar els silencis, per exemple, en temes com el dol perinatal, no?, que fins i tot no es parlava, i en canvi ara també, gràcies a això, a parlar-ne, doncs també han canviat els protocols.
Efectivament. I amb això sempre dic que els mitjans de comunicació tenim un gran paper, una gran responsabilitat, donar, fer d'altaveu aquests casos de maternitats reals. Doncs això, per aplanar el camí, per mi és la meva obsessió, aplanar el camí les que vindran, perquè les que ja ho som o ja no ho serem més, doncs ja ens hi hem trobat i ja hem vist que el mètode tradicional no funcionava i que cal parlar-ne i normalitzar.
Exacte, i de les coses positives i les negatives, que això és la vida. Doncs vinga, saludem a una de les protagonistes del teu llibre, la Carol. Bon dia, Carol.
Hola, bon dia.
Explica'ns primer de tot, quan no sé qui va trucar aquí, però suposo que la Sònia, no? Com va rebre la proposta, no?, d'explicar, de compartir la teva història i la de la teva família?
Sí, a mi m'ho va demanar la Sònia, però jo ja tenia idea de què anava aquest llibre. Ja havia llegit així un primer esborrany i em va dir, va, doncs explica'm la teva història. Ja n'havíem parlat, ella també coneixia la meva història, i de parlar-ne diverses vegades em va dir si li volia compartir a nivell de publicar en el llibre.
I ho vas tenir clar, no?, de seguida?
Sí, la veritat, perquè sí que trobo que hi ha molts temes que a dia d'avui encara costa molt de parlar. Jo personalment em veig implicada en dos d'ells, que és el tema de les fecundacions in vitro i la pèrdua perinatal.
Sí.
I crec que són temes que no es parlen gens. Costa molt de parlar.
Sí, costa molt de parlar. Hola, Carol, bon dia.
Bon dia.
Costen molt de parlar, però sempre amb la Carol ho parlem, no? Costa molt de parlar perquè a vegades som les pròpies mares les que ens acabem jutjant entre nosaltres, no? És a dir, hi ha molt poca empatia. Llavors, quan trobes algú que simplement t'escolta, et comprèn, et respecta, no? Doncs al final les converses flueixen, no? I la gent s'obre i no té por, no? A explicar què ha passat, com ho viu i com ho sent.
I veus llavors la necessitat que té la gent, no?, de parlar-ne. Jo vaig perdre també, doncs, en plena pandèmia, vaig tenir, doncs, una pèrdua, i la veritat és que quan després ho explicava i ho compartia, em vaig quedar molt sorpresa de quantes dones ho havien patit, no? Jo pensava, doncs, mira, és un cas no excepcional, però que no em pensava que fos tan habitual.
Sí, sí, jo, a mi quan em va passar, jo, de fet, només coneixia el cas de la Sònia, en primera persona, el cas de la Sònia.
I justament, precisament perquè jo li vaig explicar el meu cas, segurament ella, doncs, va veure que com jo em parlava amb tota la naturalitat del món, doncs ella, no?, d'alguna manera va dir, ostres, doncs si tu m'ho expliques, jo t'explico el meu cas.
Clar. I és molt fàcil llavors, doncs, compartir, doncs, aquest dolor, no?, fins i tot recursos, eines, no?, que si existeix una entitat, que si, doncs, hi ha, doncs, aquest ritual, no?, també per acomiadar-te, que a vegades, doncs, això hem de començar, doncs, a trencar silencis i també, doncs, a trencar aquesta imatge, no?, de perfecció de la maternitat que no és real. Explica'ns en el teu cas també, doncs, tot i aquesta pèrdua, Carol, també, doncs, la pandèmia us va servir per reforçar, no?, la vostra família, també, malgrat les distàncies.
Exacte. La veritat és que a l'inici, bueno, la meva parella portava un any i mig treballant fora a Dinamarca i va coincidir que quan van tancar-ho tot aquí, ella estava aquí. Llavors es va passar, bueno, els dos mesos que vam estar tancats ja va estar amb nosaltres tot el temps, perquè si no potser no hagués pogut venir. Clar, per nosaltres com a família, com a equip, els nens estaven encantats de venir als papes tot el dia a casa. Va ser fantàstic a nivell d'equip, va sortir molt reforçat.
Clar, és que doncs al final, no?, sempre hi ha alguna cosa positiva, fins i tot, no?, en els moments més difícils, més foscos, no, Carol?
Sí, sí. De fet, fa uns dies parlava amb els nens i els hi preguntava com quin record tenien ells de la pandèmia i deien que, ostres, malament. I els vaig fer aquesta reflexió de dir, però deu estar dos mesos amb els papes. Sí, doncs no va estar tan malament.
No ho va estar. Sí que per les mares que teletreballàvem, a vegades també va ser una bogeria, que també ho explica la Sònia al llibre, no? De com
també... nosaltres també fèiem torns, teletreballàvem els dos, fèiem torns.
Per cert, Carol, et vam veure aquí a la nostra ciutat amb la Sònia i també amb la cap d'informatius, la Núria García, doncs, presentant a la llar del llibre aquesta proposta. Com et vas sentir?
Bé, de fet era la primera presentació que fèiem la Sònia en una llibreria. Em va agradar poder estar com més a prop de gent que ve a escoltar i voler parlar del tema.
Doncs gràcies també per parlar de la teva vivència aquí a Ràdio Sabadell. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Sònia, ara destacava la Carol, doncs, això, no?, el fet de compartir amb la gent, no?, que es trobava al llarg del llibre. Suposo que això t'està passant ara, no? No només amb aquesta entrevista, amb la presentació que vas fer, doncs, en aquesta llibreria i les que vindran. És també necessari, no?, com a escriptora, com a periodista, clar, tenir aquest feedback de com la gent rep la teva proposta. Què t'ha semblat?
Sí, i més tenint en compte que és el meu primer llibre, i no havia de ser un llibre. De fet, és un llibre gràcies a la Carol, que va llegir l'esborrany i em va dir... Això és publicable completament, em sembla superinteressant. Llavors em vaig atrevir a fer la proposta a l'editorial, però va ser una mica ella la que em va encoratjar a fer-ho. Sí, m'estic trobant, doncs, tot el feedback que rebo per part de mares i no mares, sobretot, que això és el que més m'ha sorprès, que és molt positiu. Les mares et diuen que és alliberador, que és reparador, i les no mares o futures mares et diuen, doncs, que és molt necessari i que moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies, Sònia, per això, per explicar també els entrebancs, no?, que comporta, doncs, el fet de ser mare i sobretot en una situació tan complexa com la que vam viure, que sembla que ja no ens hem oblidat, però va ser, doncs, una crisi sanitària sense precedent. i amb tots això, doncs els neguits i interrogants que teníem. Moltes gràcies per posar paraules a tants silencis.
A vosaltres, gràcies.
Que vagi molt bé, molt bon dia.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.